Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. L'Iran ha atacat Israel aquest vespre per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, provocant 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efi Defrin, portaveu de l'exèrcit.
El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
L'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora. Si continua l'escalada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut en diversos mitjans per demanar moderació a les parts i fins i tot ha trucat a Netanyahu per reclamar-li que no prengui represàlies. Poc abans, en una entrevista a l'NBC, havia exigit al primer ministre israelià contenció amb els atacs a Líban.
I'd like to see Lebanon...
M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això, o podem recomanar Síria.
Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies ja de l'inici de la guerra. Més notícies amb el Nando Zenoguera.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els Mossos intenten localitzar l'autor dels trets que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui està relacionat amb grups del crim organitzat.
El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, de l'esport i de l'economia.
Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb 2 dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar-ne per ara més detalls.
El món torna a prioritzar l'ús d'armes nuclears i s'acaben les dècades d'esforços per reduir les xifres i les potències d'aquest tipus d'armes. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut per la Recerca de la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic aquesta matinada. Segons el document, els nou països amb armes nuclears han continuat els programes per modernitzar i ampliar els seus arsenals. El gener d'enguany, aquests estats acumulaven 12.187 ogives nuclears, una xifra una mica inferior a la del 2025, però el que ha augmentat és el nombre de caps nuclears emmagatzemats i preparats per ser utilitzats, que és de més de 9.700. Gairebé totes aquestes ogives pertanyen als Estats Units i Rússia, i el CIPRI pronostica que la modernització dels arsenals d'aquests dos països indica que en el futur augmentarà la quantitat i la varietat d'aquest tipus d'armes.
Més de 6.000 persones han saltat i ballat a la plaça de Sant Pere de Berga amb la celebració de la darrera Patum completa del Corpus. Els salts de les comparses han posat el punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi, una distinció que l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ja havia reclamat prèviament. Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. Florentino Pérez hauria guanyat les eleccions a la presidència del Reial Madrid amb un 65% dels vots, aproximadament, amb la meitat de l'escrutini fet a aquesta hora de la nit. D'altra banda, el Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga CB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer i definitiu partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenquen les semifinals, la primera el Barça-Tenerife, dimecres la segona, el València-Joventut. El Barça d'handbol ha guanyat la Copa del Rei després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història, la 13a consecutiva. L'Europa ha eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. És la victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid al davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. I a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada jugaran dimecres un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. A l'altra semifinal, el Calafell ha estat eliminat pel Liceu.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, sinceramente.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Candela Peña! Què passa?
Quina il·lusió! Ah,
m'he engreixat una mica.
No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Per fi, avui, he pogut tornar a veure el mar i a banyar-me de cap a peus i a prendre el sol i enfadar-me una i mil vegades amb la gent que es dedica a donar de menjar pa als peixos. De veritat? Cal? No en tenim prou amb les barques que ja han canviat la fesomia de totes les platges del litoral català, que ara també tenim bancs de peixos que no venen a saludar-te després de mesos de no saber res de tu, no, no. Venen perquè hi ha algun especialista en alimentació de peixos catalans que ha decidit que les barres de pa seques, si les esmicoles, provoquen una munió de peixos que fan una gràcia. Per ells, és clar, perquè jo la que veig cinc peixos junts, ja marxo cap a una altra banda de la platja. Fins ara aquesta acció era típica de turistes francesos, perquè ho havia comprovat, que després els diuen els més joves que es posin les ulleres, que així els veuran, com si no n'hi haguessin una mica més enllà, els que vulguis de peixos. Però avui era una família catalana on l'avi donava de menjar els peixos i el net gran, que no tenia més de 4 o 5 anys, es feia un fart de riure fins que, nyec, un dels peixos s'ha equivocat. I en lloc de queixar-li el pa, li ha mossegat el ditet i aleshores, pobre nen, s'han acabat els pans i els peixos, perquè s'ha posat a plorar, és clar. I jo he pensat, fluixet, sense dir-ho, però fluixet,
ja els hi està bé. Veure els peixos al mar és bonic, però veure com desenes de peixos venen a devorar aliments que no haurien de menjar, a mi ja no em fa tanta gràcia. Sort que després de l'ensurt del nen m'he pogut banyar i, quan he sortit, la sorpresa ha estat que m'he trobat el mateix senyor Josep que va protagonitzar la primera entrevista de la temporada del que diem l'entrevista que no t'esperes.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? Ets feliç? La platja? Ets feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
Amb una copeta de cava, no?
Amb dues.
Dues copetes de cava.
Sí.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Doncs sí, en Josep Hernández Ferrer, que ara ja té 91 anys, l'any passat en tenia 90 quan el vam entrevistar, tan pinxo com sempre, diu que arran de l'entrevista tothom l'ha felicitat, que s'ha fet famós i tot, i que aquest any ens tornarem a trobar a la platja per capbussar-nos. El mateix sentit de l'humor, el mateix esperit i les mateixes ganes de viure. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i pràcticament 12 minuts. Avui hem començat cap i cua, carai. Mira que bé, comencem la setmana i saludem per començar el 93-207-474 la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
Molt bona nit a tothom, Marta.
Com estàs?
Mira, avui fantàstica.
Ai, que bé. Ai, que bé.
També he passat el cap de setmana amb el fill i la jove.
Això està bé.
Per què dic això? Perquè viuen en un parc natural de Collserola. I allí només pots escoltar ocells. Clar. I res més.
Que bé, que bé, que bé, que bé. Ocellets que et desperten al matí i no hi ha trànsit, ni soroll de cotxes, ni res.
Perquè imagina't, les obres de Can Barça. Una residència que estan fent per gent gran. Tots són sorolls.
Clar. Bueno, i vas allà i descobreixes.
Per això que vinc nova.
Que bé. Molt bé, Maria Rosa.
I llavors, bueno, la pregunta que volia fer...
Digues.
Donat això que hi està també, el dissabte vam anar a una peixateria de Sant Cugat perquè volíem fer un lluç al forn.
Sí.
No estava aquesta peixateria al mercat de Torreblanca. Tampoc diré quina és. Bueno, el fet és que mentre ens pesaven el lluç i nosaltres comentàvem com faríem aquest lluç, va la senyora i diu, no, aquest lluç el teniu que congelar 72 hores perquè té anisakis.
Home!
Ens vam quedar...
Això ho va dir la peixatera?
Paraula. Llàstima no haver-ho gravat.
Home.
És que d'aquí ve la meva pregunta. Perquè jo, segons tinc entès, a l'establiment que veu que hi ha algun peix que té anisakis, pregunto, està terminantment prohibit? Perquè és el que jo tinc entès. És evident que no ens el vam endur.
Evident, clar, clar. Però és que no, és no, dir, no entenc...
No, no, la peixatera ens ho va dir tal qual.
O sigui, aquest peix, no, aquest lluç té anisaki, s'ha de congelar 72 hores. No per si un cas tingués, no, no, en té.
Bueno, jo et diré una cosa. A mi m'agrada molt el seitó amb vinagre. Mm. I ara, en aquesta temporada... El seitó, juny, juliol, és quan està més maco. I això sí, jo compro el seitó quan el tinc ben net i preparat per fer-lo amb vinagre, el poso 24 hores al congelador. Però això perquè fa anys que hi ha la peixatera que va i que sempre és la mateixa, ella ja m'ho diu.
Clar,
vull dir que ara hi ha... Perquè, aviam, diferència. Si tu compres el lliure aquest, que no saps que té anisakis, i per dir alguna cosa, el fregeixes, sembla ser que no hi ha problema. Però, clar, si tu cous el peix d'una manera que t'agrada que l'espina quedi allò encara una mica vermelleta, vol dir que el peix no està cuit del tot.
Clar, llavors aquí l'anisakis està vivito i coleando, que diuen.
Però que ens els va ensenyar, perquè l'anisakis, els coquets aquests,
sí,
acostumen a estar molt a prop de lo que és la panxa del peix.
I us el va ensenyar,
que... Ens ho va ensenyar.
És que estic flipant, que... Maria Rosa, estic flipant.
I nosaltres vam quedar flipats també.
Ostres.
D'aquí ve la meva pregunta.
Sí, sí, clar.
Si es pot vendre o no es pot vendre.
Un peix que se sap del cert que té anisakis, molt bé.
El lluç, sí.
I què vau dinar aquell dia, doncs?
Doncs vam comprar sípia fresca.
Molt bé.
I les vam fer a la planxa.
D'acord.
Bueno, ha sigut el dinar del diumenge.
Sí.
Perquè el vam comprar el dissabte.
Ah, d'acord, d'acord.
I a part de fer un pica-pica, una sopa feta amb meló, menta, cogombra i un iogurt.
Carai, tu, escolta'm. No està gens malament aquest dinar.
És una sopa freda,
sí,
boníssima.
Molt bona, molt bé. Doncs va, Maria Rosa, a veure si algú... o si no, demanarem al gremi, perquè això és per tenir una resposta oficial,
trobo. No, a mi em va semblar gravíssim.
Jo diria que també, però clar, no som ningú, així que a veure què ens diuen.
Bueno,
Maria Rosa, moltes gràcies.
No.
Celebro que no heu comprat el peix amb anisakis.
No. Pots estar ben segura que no el vam comprar.
No, no, no el vam comprar. Molt bé, Maria Rosa, doncs així hem començat avui la nit dels ignorants, amb aquesta
molt
pregunta
bé,
que pot dir moltes coses. Moltes gràcies.
Bueno, molt bé. Gràcies a tu.
Bona nit. Adéu. Déu-n'hi-do, quina manera de començar la setmana, i això que anàvem bé, però és que realment jo això no ho havia sentit absolutament mai. Abans d'entrar en una cosa que jo us vaig demanar aquests últims dies, que era si teníeu anècdotes al voltant d'algun dels monuments de Gaudí, deixeu-me que us digui algun missatge que heu deixat al WhatsApp del programa. Escrit, la Montse des del barri de les Corts de Barcelona diu, gràcies a l'Emili, un oient que va trucar l'altre dia, diu, he pogut fer un regal fantàstic a un amic que col·lecciona coses antigues de l'avantguàrdia. I la Montse, que truca des del, vaja, que ha deixat el missatge des de les Corts, també diu, els ignorants som increïbles, tota la raó, Montse, tota la raó. La Magda diu, hem escoltat la frase guarda'm dels meus amics, que dels meus enemics ja ho faig jo. I la Magda pregunta, com posar límits als nostres amics? És la pregunta. Aquesta és d'expert, també, Magda. Aquesta, a veure què ens diuen els ignorants. Ara ens truca la Núria des de Barcelona. Bona nit, Núria.
Hola, bona nit.
Núria, que tens resposta pel tema anisakis?
Home, jo tinc la resposta que practico, que m'han dit els peixaters que jo compro.
Doncs vinga.
I no d'ara, però de totes maneres em semblaria bé que ho pregunteu, no sé ben bé aquí, vull dir, però que vaja...
Algú del gremi, vegada, sí, sí.
Vull dir...
Sí.
Sí, sí.
Perquè tu què et diuen els teus peixaters?
Aviam, jo fa molts anys que... Per exemple, aquesta senyora que ha trucat, que deia que ella els seitons els posa 24 hores al congelador.
Hmm.
Bueno, doncs segur que li diran que ho està fent malament, que la seva peixatera o ella ho fa malament. Primer, que ha d'estar al congelador a més de 20 sota 0, no a 18. Això per començar. I no 24 hores.
Més.
O sigui, com a mínim 4 dies.
A menys 20 i 4 dies.
I 4 dies. jo en tinc perquè jo me'n faig, i a vegades els tinc un mes al congelador.
Ja.
I no passa res, sempre i quan els guardis ben guardats, eh? Vull dir que també això és una altra cosa.
Sí, sí, d'acord.
Però després, el que està passant amb l'anisakis és que cada vegada hi ha més peixos que en tenen, i no només peixos. En tenen els calamars, o en poden tenir. En poden tenir les sípies, per
els
exemple.
Els calamars i les sípies també, eh?
Sí, també. A mi m'ho han dit. I aviam, per què ho diuen? Que abans potser també en tenien i no se'ls hi ocorria dir-ho. Perquè ara tothom menja peix cru. I mengen calamar cru en el japonès, però que a casa seva també.
Cap al japonès sí que ho congelen en principi, ho congelen tot.
Evidentment. Però com que hi ha gent que a casa, doncs...
S'ho fa, també, aviam, vols dir, clar.
Amics meus que havien menjat, jo tinc 72 anys, la meva edat, quan jo la meva mare cuinava i els altres anàvem al restaurant fa 30 anys enrere, a tu no et donaven el peix com te'l donen ara.
Ja.
Eh? Bueno, doncs l'anisakis no existia suposant que n'hi hagués, perquè el peix es menjava cuit.
Cuit, sí.
Vale. Com que ara el peix no es menja cuit, una manera de prevenir és dir, senyora, congeli'l. Però si vostè el fa al forn i el fa ben cuit, no li passarà res. Però jo l'aviso que pot ser que en tingui o que en té.
Perquè la pregunta és aquesta, si tu pots vendre un peix que té anisakis, que saps perfectament.
Pots vendre, perquè en tenen. És que si no, no en menjarem. Així de clar. És que a mi m'ho han dit els peixaters.
Ja, ja.
El que passa és que abans no n'hi havia tant, perquè bàsicament n'hi havia peix petit. Ara n'hi ha peix gran i en petit. Per exemple, seitons abans no en tenia. Però en podien tenir molls, no d'aquells de platja petits, sinó dels altres,
sí,
més grossos,
sí,
que s'acostumen a filetejar o a fer al forn, que són els que serveixen al restaurant, diguem-ne. Llavors, com que la gent ho menjava cuit, ben cuit, no hi havia problema.
Ja. Doncs va, però... ja buscarem una altra resposta també, de com deies tu, del gremi, a veure què ens diuen.
Sí, i després, aviam, aprofito...
Digues.
Per comentar-la. Una... que el dimarts proper hi ha una manifestació al Passeig del Born, pels que no esperem el papa, bueno, que el tenim, estem empapats. I ja... no sé si acabarem vius, que no sé si tindrem permís, perquè aquesta setmana passada, malgrat s'havia demanat, doncs de moment no el teníem. No sé a qui molesta el Passeig del Born a les 7 de la tarda. I després us volia explicar una aventura de la família de la meva àvia per posar en context aquesta institució que és l'Església. Vull dir, no els creients, perquè quedi clar, sinó la institució com a tal, des del Vaticà fins al baturno del poble.
Sí.
La meva àvia, la mare del meu pare, que eren de Sant Manat, aquesta dona, jo he calculat que havia nascut cap allà el 1870 i poc, perquè va morir 94 anys, que jo en tenia 14. I, bueno, va explicar moltes coses d'aquella època, no? I amb delit. És que aquests dies hi pensava molt amb ella, perquè pensava un dia, si la meva àvia li hagués vingut al papa aquest i li haguessin fotut un bombardeig d'aquests de 15 dies per terra, mar i aire, de papes i de més, no sé què hauria dit.
Què hauria fet?
Sí, què hauria fet després del que ells van veure. Vivien a Sant Manat, no vivien al poble, vivien en una casa de pagès a les afores. Llavors, en aquella època, que això sí que la meva mare aquest dit el deia, en canvi ella no el coneixia, la meva mare, quan parlava d'algú pobre, diguem-ne, que no tenien mitjans, deia, onda, aquest home o aquesta dona, que pocs capellans portarà a l'enterro. Això, jo ho havia sentit a la meva mare.
Sí.
Però, en canvi, la meva àvia això no ho coneixia. Deia, ah, no, jo no, això no ho havíem dit mai, no. Però, en canvi, allà a Sant Manat, i en aquella... En aquella doncs, quan es moria la gent, si tu volies que resessin, que hi tenessis directe al cel, doncs havien de venir molts capellans. I els capellans no venien per la mort de Déu, sinó que es havia de pagar.
Venien a parar la mà, vols dir?
No, no, a parar la mà no. Extorsionaven.
Extorsionar?
Sí, i ho explico perquè, és clar, quan la meva àvia m'ho explicava, jo al·lucinava, vull dir, la meva àvia va morir que jo tenia 14 anys. Vull dir que no estic parlant d'una nena de 5, Entenia perfectament el que m'explicava. I la meva àvia, vaja, o sigui, la veia que deia menys mal que el vam descobrint, aquell paio. Bueno, doncs, què feia? Que quan els pobres desgraciats de torn, que quan es moria qui fos, no podien pagar capellans, doncs, aquella nit,
sí,
quan ja havia marxat tothom, vull dir, de matinada, doncs, els esperits sortien...
Quins esperits?
I acollonien a la gent.
Quins esperits?
Bueno, això és el que els hi deien.
Ah, d'acord, d'acord.
I què passava? Bueno, doncs es va descobrir què passava. Sorolls de cadenes a les portes de les cases, als carrers, i au, i tothom acollonit, no?
Ah, que eren ells mateixos que feien això, vaja.
Era el capellà del poble.
Mare meva.
Però és que, esclar, o sigui, això va anar passant fins que a casa la meva àvia, que vivia l'àvia, que era la que portava els pantalons, allò que en aquelles èpoques les dones no manaven, doncs es veu que allà...
Manava ella, molt bé.
Manava l'àvia,
sí.
I després hi havia els pares de la meva àvia amb 9 fills. Eren 12, se'n van morir 3, en van quedar 9. Dels 9 hi havia 2 noies, que era la meva àvia i la germana, i els altres eren nois tots. Mm. Bueno, doncs un bon dia... Que un desgraciat no havia pagat i havien sortit cadenes i els esperits, bueno, lo de les cadenes no ho sabien. Els esperits sí. Es van quadrar i van dir, bueno, la propera vegada que els esperits surtin tal, mirem a veure què passa. I dit i fet, van agafar. Tothom tenia escopetes d'anar a caçar, perquè aquella època anaven a caçar a l'època i no hi havia surplus ni de senglars, ni de conills, ni de res. Proteïna barata i de qualitat. I van sortir a buscar els esperits. I qui s'hi van trobar?
Va ser
el capellà del poble.
D'acord. Núria, que em diuen que portem molta estona parlant i tinc gent esperant. Vull dir que és molt interessant, però vaja...
No el van pelar, li van tirar i no el van pelar.
Ja.
I van dir... Si la propera vegada no es dona per entès, vull dir,
ja,
farem el pelarem.
Ja, Déu-n'hi-do.
I es van acabar els esperits.
Ja, clar, es van acabar. D'acord.
I la meva àvia, quan m'ho explicava, em deia, nena, no et fies d'aquesta gentufa,
Déu-n'hi-do, Núria.
Home,
gràcies per compartir-ho, que tinc gent esperant i que portem gairebé 10 minuts, em diuen. Núria, moltes gràcies, una abraçada.
Adéu,
bona nit. Perdoneu als altres que esteu esperant, perquè és veritat que amb tota aquesta història ens hem anat una mica més enllà. Alma Genguet, des de Vilafranca, bona nit.
Hola, bona nit. Collons, quina història.
No, clar, és que m'he quedat una mica així parada i que
no,
anava escoltant.
Però vull dir que tot això, no ho sé, bueno, és una anècdota. Bueno, jo volia preguntar que avui a TV3 tot el dia, cada butlletí de notícies, van dient doncs, que el Gaudí fa 100 anys doncs, que havia atropellat un tramvia avui,
sí, sí,
i que s'havia mort com un indigent. I jo pregunto, bueno, com es moren els indigents? Que és que es moren diferent dels altres o es moren a l'Hospital de Sant Pau rodejats de la família? No ho sé. Pregunto això, com es moren els indigents? Perquè tot el dia TV3 doncs van dient això, que s'havia mort com un indigent, a Sant Pau, rodejat de la família. Bueno,
Jo, ara en parlarem, perquè nosaltres en parlarem ara, i jo ho dic d'una altra manera, a veure si t'agrada més. A veure, ara, després ho explico, d'acord?
Ah, em sap que m'ho deies ara.
No, perquè va lligat amb tots els testimonis de la gent que ens ha explicat coses al voltant de Gaudí. Ara ho farem, d'aquí una estona.
Vinga, doncs.
Vinga, adéu. Gràcies, bona nit. En Lliberat, des de Navarcles, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Mira,
digui'm.
Presento un llibre que és José Luis Ola y Sola, del Joan 23.
Sí.
Una vocació frustrada.
Una vocació frustrada.
Avui, biografies. Bueno, aquest personatge, Joan 23, va ser el carisma de Venècia. També va estar a Bulgària, que en aquella època de la Segona Guerra Mundial va salvar a 3.000 jueus que se'ls emportaven cap al camp de Txernivi.
Sí.
Bueno, ja està. Una cosa. Un altre papa. John Alien, 10 coses que quiero que el papa Francisco quiero que sepas. El Julià el Mensajero, un altre papa. El papa Borja.
El papa Borja.
De Joan F. Mira, valencià, un escriptor valencià.
Sí.
Que va fer mitat novel·la i mitat història.
Sí, senyor.
Doncs aquest temps el papa Borja, el papa es casaven. Jo parlo del 1500. Es casaven i tenia una dona que feia Lucrècia. Que m'agrada més que era el Vaticà del papa.
Ja. Molt bé, Lliberat. Bueno. Doncs ja hem compartit coses sobre papes avui. Moltes
gràcies. Una altra cosa.
Que digui.
El Joan Mira, aquest, va fer els evangelis traduït al grec.
Traduït al grec, sí. Déu-n'hi-do.
Si algú li interessa.
Sí, sí.
Llavors, per acabar tot, un dia d'aquell filòsof que va morir d'Urgell.
Sí.
Que és el... com se diu?
No li surt. Doncs ja m'ho dirà un altre dia, no pateixi.
Que va fer Història del pensament cristià.
Història del pensament cristià.
De Pere Font.
Pere Font, molt bé. Tot això ja m'ho he apuntat. Lliberat, moltes gràcies.
Ja estàs al dit.
Molt bé, gràcies, bona nit. Ara passen 3 minuts de 1:15.
2026, Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
Modernisme, artesania i espiritualitat.
Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
El 7 de juny de 1926, avui ha fet 100 anys, Antoni Gaudí va ser atropellat pel tramvia número 30 de la ciutat de Barcelona. Això era la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers Girona i Bailèn. Es dirigia a l'església de Sant Felip Neri. Ningú el va identificar perquè pel seu aspecte, per com anava vestit i com estava, semblava un indigent. Així ho recullen les cròniques de l'època. Per això el van ingressar a la sala pública, amb altra gent, a l'Hospital de la Santa Creu, l'Hospital dels Pobres. Fins unes hores més tard, els seus col·laboradors no el van aconseguir trobar. Aquesta és la història real de la mort del genial arquitecte i també el punt de partida del musical que el pianista i compositor català Albert Guinovart va crear i es va estrenar l'any 2002 al Barcelona Teatre Musical a Montjuïc. Aquesta música ens serveix per il·lustrar la crida que fèiem la setmana passada entre tots els oients de la Nit dels Ignorants. Us demanàvem records, anècdotes, situacions al voltant dels monuments d'Antoni Gaudí i, com no pot ser d'una altra manera, heu respost a la nostra proposta i de quina manera. El primer testimoni que us presentem és el de la Josefina de Cervera i aviat entendreu per què comencem per aquí.
La meva tieta Montserrat Rius Camps, religiosa carmelita de Sant Josep, va conèixer Antoni Gaudí i el va cuidar a la seva casa del Parc Güell, junt amb la seva germana Maria, també religiosa. Al principi els hi feia respecte amb la seva barba, però el consideraven de molt bon tracte. Tenien cura de la seva casa, la seva roba, les seves plantes i fent tota la seva intendència. El 1912 havia mort la neboda, orfa, de Gaudí, Roseta, de tuberculosi. Ell va tenir una depressió que el va fer allunyar de Barcelona. Al tornar, va voler seguir vivint a la casa de Parc Güell, on guardava el record del seu pare i la seva neboda. Elles, la tieta Montserrat i la Maria, van tornar a treballar amb ell. A l'entrar, les germanes havien de dir Ave Maria Puríssima, i Gaudí contestava Sens pecat fou concebuda, i baixava dient Bon dia, germanetes. A la Montserrat li deia moltes vegades, sobretot, netegeu les terrassetes. Ella recordava que la casa estava pintada d'ocre. No hi havia res d'alcohol, cafè o te. La calefacció no s'encenia mai. Gaudí tenia a la seva habitació un gran crucifix, un reclinatori i tres llibres, l'Evangeli, el Kempis i un devocionari. Dormia en una màrfega de palla. Elles li van canviar per un matalàs de palla, de llana, però ell va tornar a posar la màrfega de palla. Quan era jove, havia vestit jaquer i barret de copa. Després, havia simplificat el vestuari a dos trajes negres de dol pel seu pare i la neboda. Contràriament al que es deia, sempre anava perfectament i amb la roba cosida, neta i planxada. Quan la germana Montserrat li deia que alguna peça estava massa repassada, Gaudí li responia molt amablement. Està tan ben sorgida que encara pot passar. Era Domènec Sogranyes, l'arquitecte, que quan considerava li comprava un traje nou. Per esmorzar, menjava fruita i un tros de pa. Quan marxava de casa, ensenyava i es detenia davant d'una capelleta que hi havia una imatge de Sant Antoni. Es treia el barret i resava uns instants. A les golfes hi havia uns cordills penjats al sostre amb uns saquets plens de plom que pesaven, i pistons. Elles, la Montserrat i la Maria, no en tenien res. Després van saber que li servien per comprovar i dissenyar l'estructura dels edificis. De fet, com que la tieta Montserrat va ser la darrera persona viva que havia conegut Gaudí, perquè ella va morir als 102 anys, el 2012, li van entrevistar molt a televisor, a TV3 i altres mitjans. Ella va intervindre com a testimoni en el procés de beatificació de Gaudí.
No em direu que aquest testimoni de la Josefina no és únic, oi? La Josefina de Cervera, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi deixat aquest missatge al WhatsApp del programa. Precisament la Laura també ens explicava aquest aspecte d'Antoni Gaudí. Ella deia, com és sabut, en Gaudí només vivia per treballar i per no perdre temps amb desplaçaments, dormia a la Sagrada Família en un matalàs de borra, molt vell. Diu, unes monges que ho sabien n'hi van portar un de bo i ell els va dir, doneu-lo a qui el necessiti. Jo ja estic bé amb aquest. I afegeix la Laura, els matalassos de borra són fets amb fibres reciclades de cotó o llana. També remarca la Laura que Gaudí va ser detingut i el van tancar després de negar-se a parlar castellà. Si la celebració on hi haurà el papa no es fa en català, que ara ja sabem que sí, en Gaudí diu, els maleirà els ossos des d'allà on sigui. Va ser detingut el 1924 durant la diada de l'11 de setembre per parlar en català a un policia. Abans que Albert Guinovart fes aquest musical sobre Gaudí, l'any 1987, Alan Parsons Project va publicar això, el seu desè àlbum d'estudi, que es deia Gaudí. Aquesta va ser una de les cançons més emblemàtiques, es diu La Sagrada Família, i van voler fer un homenatge simfònic i progressiu a l'obra del mestre i arquitecte.
In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Família.
Doncs vinga, seguim amb els oients. Quan us vaig demanar la vostra participació, us vaig explicar que jo de petit havia anat moltes vegades a la colònia Güell, amb l'Esplai, i que el primer cop que vaig veure la cripta vaig quedar meravellada perquè em semblava un castell de sorra gegant fet a la platja. La Montserrat, de Sant Boi de Llobregat, ens explica la seva vinculació amb la cripta de la colònia Güell.
La meva història en Gaudí és per la cripta de la colònia Güell. En aquest poble jo no he vist ni viscut mai, però sí, el meu pare era fill d'allà. Allà vivien els meus avis, els meus tiets, les meves cosines. Allà vaig tenir la meva primera colla, vaig fer de cap de llobatons a l'agrupament d'escolta. Bé, allà m'he criat i he disfrutat molt. I en aquesta cripta jugàvem. Podies accedir-hi, no com ara que està ballada. Podies accedir, hi havia unes escaletes, pujaves per sobre i ens hi passàvem hores i parlàvem allà a les escaletes sentats, se'ns feia tard, allà m'he casat, allà ens hem casat quasi tots de la colla, i bé, aquesta és la meva aportació a aquesta història d'en Gaudí. Bona nit.
Hi ha ignorants, com la Mercè, que van anar a l'escola del Parc Güell i ens ha volgut explicar els records que té d'allà i de com estava el parc aleshores en aquells moments.
Jo directament amb el Gaudí no n'he tingut cap de contacte, però jo hi he anat des de l'any 53, quan era petita, a l'escola del Parc Güell, que en aquell moment no es deia ni Parc Güell. Era Grupo Escolar General Primo de Rivera. Allà hi vaig fer la primera ensenyança més bàsica. Bé, érem les reines del Parc Güell. Ara, tal com està ara i com era, sembla un altre Parc Güell. Jo quan hi vaig anar, ja et dic l'any que era, hi havia el drac aquell, tot pelat, la boca que tenia estava tota trencada, el trencadís era trencadís ben trencat, vull dir, estava fet una bírria. Tot lo blanc que hi ha a l'entrada, aquella... Oh, allò estava tot ple de moho, humitat, negre, lletjíssim. Bueno, davant del drac hi ha un altre, hi havia un seient, que per cert allà ens assentàvem a jugar a cromos, a picar, d'aquella manera, i hi havia el cap d'un animal que mai vam saber si era la boca d'un camell, d'un cavall, o bé una vaca, o no sabíem què. I ara vols que t'hi digui que fa tant de temps que hi he anat que no sé què hi hem posat, però estava derruït. Pujaves a les columnes que aguanten la placeta, allò feia por. Mira, hi havia un manantial que jo me'n recordo que anava molta gent a buscar aigua amb un canti perquè sortia l'aigua molt bona. Que, per cert, llavors l'aigua de Barcelona fotia un gust de cloro que era horrorosa. Bueno, doncs bevíem aigua d'aquella. I resulta que la que s'escapava, perquè allò sempre rejava, queia per terra, hi havia una humitat, i algú aprofitava a fer algun pipí o una coseta més grossa, eh? I feia pudor. A més, entre mig de les columnes hi havia aquells clàssics senyors de la gabardina que quan una nena anava allà badant o dos, pum, s'obria la gabardina i ens ensenyava, vamos, la cardolla. O sigui que, bueno... Era horrorós i lleig. A dalt, la placeta, te digo, tot el trencadís estava fet un desastre. Jo he conegut el Parque Güell així. He disfrutat molt, molt, perquè anàvem per allà, com anava a l'escola, i hi havia la columna aquella que hi ha a baix, que és com una senyora que porta un cistell al cap. Bueno, el braç se li movia. Nosaltres li dèiem la senyora Pomona. I era un lloc de retrobar-nos, eh? A vegades deia, a la tarda ens trobem allà a la Pomona, vinga. I era aquesta senyora que hasta tenia el braç tancat i li podies bellugar el braç. I se li bellugava, però és que era perquè el filferro que l'aguantava estava trencat. Bueno, un desastre. Quan ho veus ara, bueno, els turistes es queden meravellats, jo mateixa, però com l'he vist i com està. A més, ara et fan pagar i tot per entrar, que dius, hombre, ja està bé, eh? Que jo soy clienta des que era joveneta. Bueno, més que res, és una anècdota que tothom, clar, ho veu molt maco, però quan ha estat fatal, fatal, és que fatal, estava deixat de la mà de Déu, perdut. Bueno, el que vostè vulgui pensar.
Déu-n'hi-do, Mercè, quina història i quins records. Vull dir, és una història que, evidentment, jo, per exemple, ni me la puc imaginar. Ara, quan ho ha explicat, entenc la situació, però, clar, hi ha molts que hem vist ja el Parc Güell d'una manera molt bonica i està molt bé que hagi tingut aquests records i que ens hagi compartit. Parlant de turistes, en Joan des de Vallcarca ens ha explicat les trifulgues d'alguns d'aquests turistes que van buscant com bojos el Parc Güell i ells se'ls troben una mica més avall d'on no haurien d'anar.
Soc en Joan de Vallcarca, com podeu veure. Visc el Caramar del Coll, que això és una travessia de la baixada de la Glòria. Que de Glòria no en té res, perquè pujar és molt costerut tot el barri de Vallcarca. Total, que aquest carrer, la baixada de la Glòria, porta des de l'avinguda de Vallcarca fins a dalt al Parc Güell. O sigui, som veïns del Parc Güell, nosaltres, val? I, esclar, per arribar a Parc Güell hi ha diverses entrades. La principal està pel carrer Olot, però la que entrem nosaltres és una... perquè té moltes entrades, ja dic, no? És una altra entrada per darrere, no? I està molt bé. El que passa és que, i com a anècdota, l'Ajuntament ja podria donar-nos alguna cosa del barri perquè no hi ha dia que no estiguis per allà al carrer la Baixada de Glòria, i passi algun estranger per despistat, perdut, amb el GPS o el mòbil, buscant el Parc Güell. És que després els tens que indicar per on tenen que anar, perquè d'allà a l'entrada del Parc Güell encara tenen un bon tros. I vet aquí, i ja està. I, bueno, amb això està tot dit. Vale, bona nit,
adéu-siau. Moltes gràcies, Joan, per compartir-ho. I ara ens aturarem a la Basílica, que rebrà la visita del Papa Lleó 14 el dimecres a la tarda per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
Oberta serà una nau del tot oberta.
La Francesca, de l'Eixample Barcelona, ens explica els records que té de la Basílica.
Jo, la Sagrada Família, ja tinc 85 anys i quasi es pot dir que he crescut allà, al col·legi del costat, que fa unes ondes a sobre. Allò era un parvulari fins als 15 anys, nens i nenes barrejats amb bates blanques. Després, allà, ens vam preparar per fer la primera comunió. I després,
de Combregar, l'un demà o l'altre, em van fer una professor pel carrer Provença, totes vestidetes de blanc, amb les coronetes i les flors. Molt bonic. I al cap de 2 o 3 mesos vam fer l'homenatge a la vellesa. I llavors teníem que ser nenes, ja una miqueta més grans, de 15 anys o 20, vestides arreglades i amb una mantellina blanca. I després hi havia la festa grossa, això que deia dels autos sacramentals, que això era molt maco perquè anaven amb actors molt bons i això ho feien a l'esplanada de la Sagrada Família a dins, que encara no estava tancat. I llavors, per veure això sense pagar, anava a un terrat del costat i des d'allà ho veiem i ho sentíem perfectament. O sigui que, no sé, la Sagrada Família sempre m'ha agradat molt i l'estimo molt.
Doncs moltes gràcies, Francesca, per compartir anècdotes. I la Maria, des de Sant Sadurní d'Anoia, ens diu que la va visitar amb uns parents que van venir de Xile.
Jo també tinc un bon decol i de la i Sagrada i Família. Vaig anar amb la meva i família que de Xile quan van venir. A l'any 2017 va ser que molt i bonic.
S'assembla una mica el que em va passar a mi quan, que no vaig visitar la Sagrada Família fins que no tenia 16 o 17 anys, quan va venir una amiga danesa, que encara conservo, la Marian, que va venir a visitar-me i estava com boja per anar a la Sagrada Família i després se'm va marejar pujant algunes de les escales, tot s'ha de dir. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, ens ha escrit que ell ha pujat a les torres de la façana del Naixement 3 vegades, als anys 1972, 1976 i 1991. Diu, he anat al Parc Güell, a la Casa Milà, i he vist les façanes de les cases del Passeig de Gràcia. I com a nota final, l'any 1995 vaig visitar El Capricho a Comillas. I acabem amb en David des del Carmel, que no només té molt record sobre els monuments de Gaudí, sinó que fins i tot hi va dedicar el treball de recerca de quan va fer quart d'ESO.
Tinc moltes memòries sobre Gaudí i les seves obres a Barcelona. Vaig visitar moltes vegades el Parc Güell amb els meus pares. Fa uns dies vaig rebre la nova targeta del Parc Güell que permet als veïns del barri accedir gratuïtament a la part turística del parc. De fet, d'aquí uns dies tinc pensat tornar a visitar el parc. La memòria que em ve quasi sempre sobre Gaudí és quan vaig fer el treball de recerca a quart d'ESO. Va ser un dia totalment centrat en Gaudí. Pel matí vam anar a visitar la Pedrera i per la tarda el Parc Güell. Bé, bàsicament el treball de recerca és com una gincana on havíem de trobar punts d'interès i anar completant el dossier que ens van donar. Recordo que no vaig tenir temps de completar tot sobre el Parc Güell i vaig haver de comprar una guia turística per acabar de completar el que em faltava a casa. Aquella excursió em va fer valorar encara més el Parc Güell, perquè està ple de curiositats i secrets. Gaudí era un crac. Termino dient només que encara sigui difícil de creure, havent viscut a Barcelona tota la meva vida, encara no he visitat la Sagrada Família per dins. Tinc a la meva llista de deures pendents a la vida.
Doncs mira, és un bon moment, justament. I hem deixat pel final qui ha posat la reflexió més crítica de totes, que és en Marc, ens ha escrit, diu que és un passeig al passat, un déjà vu de com es van finançar aquestes obres gràcies al capital provinent del tràfic d'esclaus. Thank you. Va que tots aquests testimonis han obert les ganes que algú més hi participi, com la Mercè, que ens truca al 932017474 i ens truca des de Polinyà. Bona nit, Mercè.
Hola, bona nit.
Digue'ns.
Doncs mira, és que això, sentir parlar ara d'en Gaudí i de tota la seva recorregut de vida, m'ha fet recordar que tenia alguna cosa ell de viatges per Castella i viatges de treball. Uh-huh. I va tindre que veure amb la reparació o modificació de la catedral d'Astorga. Uh-huh. I a Astorga resulta que un parent meu, o sigui, cosí germà del meu avi, era, llavors era capellà econòmic o així, bueno, que suposo que devia portar tot el tema de finances i tal. I en Gaudí, una anècdota que s'explicava a la família, li va dir, tu llegaràs al bispo. I, bueno, no sé, allò que em devia fer cas o no. Bueno, però el fet és que va arribar al bispo.
Ah, sí?
I el cardenal arzobispo de Granada.
Toma, doncs mira, sí, sí. Sí que tenia nas, per això.
Sí, tenia nas, però l'altre també devia ser potent.
I tant. Doncs és bona aquesta, Mercè, gràcies per compartir-la.
I volia, però a part, volia preguntar que crec que hi ha algun llibre que se recull treballs de Gaudí per Castella i hi ha algú de la catedral d'Astorga i m'agradaria saber si algú coneix aquest llibre, o aquesta part de la història.
Doncs molt bé, a veure si algú pot recomanar un llibre on hi hagi aquesta part, diguéssim, d'altres llocs que no són de Catalunya, que on també va participar.
I el cardenal era Agustín Parrado García.
Aquest el que va arribar a ser cardenal, no?
El cardenal arzobispo de Granada,
Sí.
L'any 36 ho era, encara.
Déu-n'hi-do.
No, em sembla que l'any 36 havia mort,
Ara, és igual, però li va dir ell i es va...
Jo tinc molts anys, Jo tinc molts anys.
No, dona, no tants.
Bueno, vull dir, jo vaig néixer a Barcelona, però el meu avi, que cosí germà d'amb ell, va marxar de León i va venir a Barcelona. I mira, vaig tenir la sort de néixer aquí,
doncs sí. Molt bé, gràcies per trucar-nos i compartir-ho, Mercè, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
I en Joan, des de l'Eixample, bona nit.
Bona nit.
Digues, Joan.
Mira, jo us vull fer un comentari.
Digues.
La maqueta que va construir en Gaudí per fer després el temple, les fotos que jo, el meu pare, va cedir al patronat van servir per reconstruir la maqueta que durant la Guerra Civil es va destruir.
Oh, que bona aquesta, Joan.
Sí. Hi ha una exposició i precisament vaig passar pel Palau Robert i casualment hi ha unes fotografies exposades al jardí i vaig veure que al peu de les fotografies posava Joan Artigas, que és el nom del meu pare, i em vaig quedar parat. Dic, però si aquestes fotos són les que el meu pare va cedir al patronat i que actualment l'arxiu del meu pare està al Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I llavors, esclar, ara el sentint els comentaris sobre en Gaudí m'ha cridat molt l'atenció i he pensat que jo voldria portar aquestes dades perquè és important. Les fotos que el meu pare va cedir, que jo les vaig veure quan jo era molt petit, devia tenir 7 anys, jo me'n recordo del dossier aquest que el meu pare estava preparant,
clar,
i que les va passar a la Sagrada Família.
Uh-huh.
Gràcies a aquestes fotos, perquè la maqueta sabeu que va quedar esmicolada,
i tant,
tot a trossos, i era molt difícil refer-la. Gràcies a aquestes fotos que el meu pare va cedir, doncs es va poder reconstruir la maqueta altra vegada.
Uh-huh.
Aquesta és la meva aportació que us faig.
Doncs no és poca, No és poca,
i
Joan.
No, m'ho ha comentat molta gent, que és molt important, perquè això és un fet històric.
Home, clar, si no hi hagués hagut ni maqueta ni res, perquè...
Ni res.
Clar, sí. Importantíssim, Joan. Doncs moltíssimes gràcies per dir-nos-ho.
El meu pare era fotògraf, el seu arxiu està a l'Arxiu Nacional de Catalunya,
uh-huh.
I jo sóc el fill que tenia l'estamperia de la plaça del Pi, l'estamperia d'art, d'edicions d'art.
Ah, sí, senyor.
Si ho recordareu.
Sí, senyor, sí, senyor.
Suposo,
sí, senyor,
que molta gent de Barcelona
ho recorda, i tant que sí,
d'arreu, coneixen aquesta estamperia. Jo vaig editar moltes postals d'en Gaudí, i també d'art, com jo editava moltes postals d'art. I el meu arxiu i el meu pare doncs, també estan a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es pot consultar.
I tant.
Joan Artigas Carbonell.
Doncs en prenem nota, Joan. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit. Molt contents vosaltres també, Joan.
la casa nostra ja és casa teva.
Que bé, que bé.
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Doncs jo sabia, tenia claríssim que tot i la crida que vam fer, sortirien nous testimonis al mateix moment del programa i sort que heu trucat i heu explicat aquestes últimes coses perquè realment són força importants aquestes últimes dues que ens heu explicat. Així que gràcies per compartir-ho en aquest, diguéssim, homenatge que tot a la programació de Catalunya Ràdio doncs fa d'Antoni Gaudí, però nosaltres hem fet amb els que en sabeu més sempre, que sou vosaltres, ignorants. Les notícies de la una i tornem d'aquí una estoneta. Fins ara.